murs i a la banda d'allà no n'hi ha ni un. Alguna cosa deu ser, per alguna raó deu ser, però inclús jo diria a Madrid, tal que a Madrid jo normalment vaig amb el pel barri de Salamanca, perquè és on està la...
És on et sents còmode, això.
No, és perquè és on vaig a treballar. Si vaig a treballar, doncs...
Jo no m'hi ficaré mai amb això.
Vas al Congrés dels Diputats, en fi, jo allà no veig barçars xinesos, no em veig, o si n'hi ha algun, no ho sé, però llavors deu ser que hi ha una normativa aquí molt més permissiva, no? Dic jo. Ara, el que, ja diré una cosa perquè la tinc clavada, jo vaig néixer a la Sagrada Família, a la plaça Sagrada Família, i la plaça Sagrada Família fa un fàstic que no t'hi pots imaginar, però és que hi ha xiringuitos, hi ha paradetes de merda. O sigui, a banda de que tot al voltant de la plaça són bars, al mig han posat xiringuitos. La gespa és un abocador, està ple de llaunes, llavors han posat unes tanques perquè la gent no hi passi. Jo vaig estar fa poc temps i em va caure l'ànima als peus, perquè jo he nascut allà, crescut allà, jugàvem allà, anàvem a patinar, que hi havia una pista de patinatge. I ara és que és horrorós, és horrorós. I això, ho sento, no és per culpa del turisme. Tu el turisme l'has de gestionar. I si tu gestiones bé, en alguns llocs... Escolta'm, no sé, mira que a Nova York hi ha turisme, i hi ha llocs horrorosos, però hi ha llocs que no són horrorosos, que són preciosos, fins i tot.
I a Barcelona també, el que passa és que si vas a Roma, per exemple, a les zones més turístiques, a prop del Coliseu i a tota la part antiga, també et trobes places igual.
Sí, sí.
Absolutament envaïdes de comerç, bueno, de bars,
la Xena Bona, clar.
De bars amb una oferta gastronòmica que és la mateixa a Roma que a Barcelona, que a Madrid, que a París, i amb comerços que t'ofereixen el mateix amb la sudadera que posa Barcelona o Roma o París o Madrid. Ja està.
El que passa és que això
és el que dona diners. O sigui, a la Rambla, per exemple, el Gòtic s'ha provat de limitar les botigues de souvenirs i es reobren com a botigues de queviures, que al final estan oferint els recursos en queviures i en souvenirs que volen els turistes. Però també ens hem de fer les reflexions. Jo recordo quan va tancar Vinson, i Vinson s'havia convertit en un Euro Disney de disseny català on ningú anava a comprar. Bueno, només s'hi passejaven els turistes.
Estem d'acord en que aquí hi ha la qüestió immobiliària, eh?
Sí.
El tema és la qüestió immobiliària. El preu era el lloc i l'ubicació.
Però passa que hi ha un debat a Barcelona.
Ara no me'n recordo quina botiga hi ha ara al Vinson.
Massimo Dutti.
Massimo Dutti.
Bueno, ja està. No hi més preguntes. Si
passa que és veritat que en el cas concret de la Rambla, a mi, jo que he nascut a Barcelona, he viscut tota la vida a Barcelona, i a la Rambla no hi havia anat a fer mai res perquè tenia clar que era un lloc...
Però ets jove.
Pels turistes...
Però quan jo era jove, les farres de cap de setmana les acabaves a les Rambles. Sí. I fins on anaves a comprar enciamades per allà baix.
Mm-hmm. Sí, home, sí. I jo també, però durant el dia la Rambla era pels turistes. Tota la vida ho havia estat. Una ciutat com Barcelona, que té el turisme que té, al final també un s'ha de plantejar. Vols dir que no és normal que tingui espais pels turistes?
Totalment.
No,
és a dir,
hem
de recuperar la Rambla pels barcelonins. És que és un debat que està molt bé, però no clar, si al final la Rambla connecta amb el port on arriben els turistes, és bastant normal que els turistes utilitzin algun espai, no?
I que passa una cosa en Barcelona, que això és una obvietat i realment fa esta vergonya dir-ho, però és impossible que deixin de venir turistes perquè la ciutat és collonuda. Si tu tens bon menjar, relativament bon menjar, si vas a algun lloc d'aquests de la Rambla, ojo, després com...
Hi ha 10 de 24, ho dic perquè entreu a la pàgina web, sí, que hi ha els menús, hi ha 24 menús per sota dels 10 euros que serien els compartibles,
sí,
amb turistes, diguem-ne.
Exacte.
N'hi ha 10 de 24. És veritat que si aconsegueixes un menú per sota de 15 euros, a moltes terrasses... Vol dir que estem parlant que et costa el mateix el menú que una cervesa en moltes d'altres terrasses, diguem-ne.
Exacte, sí, sí.
Aquest és un altre drama, però...
Que tu el que no podràs evitar mai és que la gent vingui aquí, perquè és una ciutat que és maca, fa bon temps, hi ha bon menjar, els preus encara són assumibles, tenint en compte que si tu vas per altres llocs del món, tu només has de passejar una mica per París o per Londres per entendre què van les coses, també has de veure on viu la gent a Londres, ningú viu al centre de Londres. que treballi a Londres, perquè ningú s'ho pot permetre, no sé què sigui, és multimilionari.
No, és que perquè és lleig, a més són oficines.
I a part és una mica lleixot.
Són oficines.
Vull dir que aquest procés de, si tu vols ser una capital global, hi ha una sèrie de penyores que has d'anar pagant. El problema és que les paga la gent que hi viu, i això que diu el Jordi, la Sagrada Família, és pel marit. La Seu de Junts, per exemple, com que jo aquesta setmana he passat mitja vida allà, està molt a prop de la Sagrada Família.
Sí.
Viure allà és un infern. És un infern. Soroll, gent... Tu imagina que vulguis agafar el metro cada dia per anar a treballar, trobis la marabunta cada dia. Jo entenc que això cansa molt. Ara bé, tampoc crec que hi hagi una alternativa a això. La gent no deixarà de venir a la Sagrada Família, perquè la Sagrada Família és maca. I això, sí. És que...
La vida no sé si és maca o no. Bueno, a mi m'agrada, eh?
És visitable.
Però, si preguntes al... els deixebles del Boigues et diran que s'ha de tirar a terra. Però...
Bueno, no, passa que però ara que estan a punt d'acabar
no cal.
Estan... Clar, exacte. Bé,
però,
és
no,
que...
però em refereixo que, independentment d'això, els turistes continuaran venint a la seva família, això està clar.
Sempre.
I és bonic.
Per tenir una opinió, l'has d'haver vist.
Sí.
No? En qualsevol cas, primer has de venir, no?
I un cop... I no veure-la també és del gènere, tonto.
Sí. Exacte, i un cop vista ja podràs tenir opinió. Però vaja, 8 anys, eh? És que clar.
És una bestia.
8 anys d'obres per reformar un carrer que no deu arribar a un quilòmetre. També us diré que Barcelona, jo recordo que també havia de ser la catomba, no ho sé, quan la ronda del General Mitre, per exemple, li van treure carrils i van posar-hi palmeres, i es va fer.
I per ara les palmeres s'han mal vist.
Sí, sí, però estan allà.
Tu no hi passes gaire sovint, no?, per la ronda del General Mitre, perquè és un col·lapse cada tarda en direcció...
Sí, però ja ho era abans, eh? També t'ho diré. És a dir, no...
Sí, però ara més. Ara més.
Mira, no ho sé.
Jo hi vaig viure un temps i, ostres, quin soroll.
Ja està, la ronda del General Mitre estava col·lapsada i està col·lapsada, ja està. I van passar les obres i els alcaldes els van seguir votant. Vull dir que al final també... És el que hi ha, saps? Vull dir que...
No, jo de tota manera pagaria perquè a Barcelona les obres no siguessin totes com la de la Sagrada Família, que al final serà la més ràpida. Perquè si repassem la Sagrera, Glòries, la línia 9, el que trigarà la Via Laietana... jo, mira, només un govern eficient que tot això ho faci ràpid. Ja no demano més.
Ai, escolta'm...
L'accés... com es diu això de l'accés pressupostari? La desviació pressupostària?
Ah, sí.
Lo de la línia 9 és tremendo.
És perquè anticorrupció.
Exacte. Aquí és el que... Jo...
Bueno, ja hi ha entrat.
No sé si ho hem de fer ràpid o no, el que han de fer és
però, anant lent,
que no hi ha, que les comissions, fins i tot estic disposat a acceptar que hi hagi comissions però que siguin justes, que no siguin...
Però perdona, anant lent porta, no? I aturant totes les obres ha servit perquè no sigui brut? O sigui, lent no vol dir net.
Ah, no.
Doncs ja posat net, jo que sigui net, ràpid i brut.
Net d'honest, jo volia dir net d'honest.
Ja. Jo també.
Ai, escolta'm, tenim un tuit de Pedro Sánchez.
Hombre.
Un nuevo acuerdo para un país mejor. Por tercera vez consecutiva aprobamos unos presupuestos generales del Estado para proteger la clase media y trabajadora, avanzar en justicia social y garantizar la prosperidad económica de España. Tuit de Pedro Sánchez per l'acord amb Podem. També n'ha fet un la Yolanda Díaz. Hoy hemos alcanzado un acuerdo de presupuestos justo y beneficioso para el país. Son cuentas públicas que aportan certidumbres, afrontan con valentía el efecto de la inflación y que consolidan la protección social y el tejido productivo que el gobierno está impulsando.
Home, tenen una cosa a favor aquests ara, i és la catombe britànica, no? El desastre de la Nistrus baixant els impostos. I això que l'altre dia llegia un article que era de La Vanguardia, que em sembla que era del Raimon Aymerich, que deia com ensorrar un país en una setmana, no? I clar, ha tingut que desdir-se, no? I clar, el PP estava fent el discurs de la Nistrus, no? Sí. O sigui que... Però ara, després jo no ho crec, tot això dels impostos i tot això... A la llarga sempre surt a favor dels que tenen capacitat d'enginyeria fiscal, eh?
Del tot.
Ara que tornem a entrar...
Els impostos ara... només els paguen els assalariats.
Ara tornem a entrar en altres... un món, diguem-ne, que aquestes ajudes... El que deia la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona és... Estem fent mesures que sí afectaran a la classe mitjana en principi per intentar-les ajudar, però aquells que ja estan en una situació ara molt complicada i seguiran estant, perquè aquesta ajuda amb ells no els hi arribarà. I dos, ja tornem a estar en la confusió. Jo abans ho deia. Pedro Sánchez aprovarà aquests pressupostos, per exemple, que inclouen ajuda universal, 100 euros per totes les mares amb fills fins a 3 anys. Pere Aragonès va anunciar dimarts passat que el govern català pensava una deducció de 100 euros.
És molt divertit perquè...
Són compatibles? És a dir, les mares catalanes podran tenir fins a 200 euros? No? És a dir, ja, imagina't, això ha passat en una setmana, en una setmana diferència.
Però són dos titulars.
Però sí.
És molt divertit perquè és precisament l'estil d'ajudes que quan estan a l'oposició l'esquerra diu que aquest tipus d'ajuda universal no és la millor manera d'invertir recursos públics per fer polítiques socials, perquè al final no arriba qui més ho necessita. Però són les ajudes fantàstiques per comprar vots a les portes d'unes eleccions. I aquí tenim Esquerra i allà tenim Podemos aprovant cheques bebé.
Però jo no estic segur, perquè saps què passa? Que com que després les persones que volen acollir-se a això els hi costa tant i al final desisteixen que diuen... que els engeguen, no? Jo tinc un exemple, eh? Tinc un exemple d'una persona que ha demanat l'ajut de 200 euros, eh? Perquè jo li he ajudat a fer una persona que no és... que és de nacionalitat... No, és de nacionalitat espanyola, però és d'origen bolivià. Pues li han dit que no li donen perquè no porta aquí un any. I porta 15. I porta 15. I li té la nacionalitat espanyola. Llavors, clar, has de tornar a fer el tràmit. I clar, què passa? Que la gent es cansa... Eh? Jo recordo que em vaig tastar amb feta, vos en recordeu aquella ajuda per comprar una moto nova i la vella? Sí. I em vaig tastar amb fer tot el tràmit. Bueno, clar, és impossible, ningú té el temps per fer aquella merda per 400 euros que després els has de declarar com guanys a la renda, no? Llavors és una enganyifa, al final resulta que és una enganyifa, no? I llavors jo crec que sí que és veritat que dius, no, ara la gent dirà que, bueno, que van a favor dels pobres i que tal i que qual, però quan els pobres
a favor dels pobres no hi van, eh?
Bueno, quan els pobres s'hi fiquen...
Vull dir, els que treballen en entitats socials aquests dies ja estan dient que tot això està molt bé, però que la gent que ja estava malament i que havíem anunciat que estaria malament amb aquestes mesures seguiran. Altra cosa és la classe mitjana treballadora, llavors podem discutir de què és classe mitjana, diguem-ne.
Jo tinc l'experiència del primer...
Però la gent que ja sabíem que estava... en una situació de col·lapse o que hi podia entrar aquests mesos amb aquestes ajudes i seguiran anant.
Jo tinc l'experiència del primer xec bebé, que va ser un anterior govern socialista, perquè el meu fill era petit i era una cosa molt automatitzada, eh? I arribava tothom. I t'haig de dir que tothom estava molt content i molt satisfet de tenir aquell ajut que no et solucionava res, però era un ajut. I efectivament, o sigui, a nivell de popularitat del govern que la propugna, és una mesura estupenda.
Home, no, mira, tu te'n recordes els 400 euros aquells que va fer el Zapatero, que allò era un despilfarro, diguem, que després ho vam acabar pagant.
No? Sí, sí, per això dic que jo és un ajut que a mi no em treia de res i reconec que el vaig rebre de forma molt automàtica.
Però llavors jo sí que estic amb els liberals que diuen, escolta'm, en comptes de donar-t'ho diners, no els hi prenguis abans. Si una persona que té un sou mitjà de...
Per la roda, aleshores com funciona, Jordi?
No,
és a dir, el govern, per l'única manera que té d'ingressar...
Tu tens un sou mitjà de...
És a base d'impostos.
No, sí, clar, però si els impostos són perquè te'ls donin per tornar-los a donar, estalvia't el missatge.
Però els impostos són això, no?
No, sí, clar. Llavors, aviam, tinc entès que el sou mitjà, que és bèstia això de dir, el sou mitjà a Espanya són 1.400 euros.
Mm-hmm. 21.000 euros, una mica, molt... no arriba a 22.000 euros. Bueno,
però si tu guanyes 1.400 euros, que no et donin 200 euros, que no et cobrin l'impost de la renda. Que no te'l cobrin. No?
Això lliga amb el que deies tu, en Jordi. Això es podria fer si la recaptació fos efectiva en tots els casos, és a dir, si les persones que tenen més diners, les grans fortunes, no tinguessin tot el ventall d'enginyeria fiscal per estalviar-se a pagar patrimoni, successions i totes aquestes figures impositives pensades per rendes altes, que al final acostumen a...
Que no són per rendes altes, això és per... Les rendes altes...
Per rendes altes no, per gent que té molt, perquè les rendes altes sí que diria que l'IRPF almenys no te'n pots lliurar, el paguen fins i tot els futbolistes.
Vull dir, sí, això... sí, un moment, però ho pagues si ho cobres amb nòmina.
Sí,
però hi ha 50.000 maneres d'estalviar, d'evitar que això sigui una nòmina. Eh?
Per tant, la redistribució sempre quan, queda amenaçada.
Que tu dius, i sempre diuen, li pagaran, no sé, 50 milions nets. I com es poden pagar nets? Nets no es poden pagar.
Són 100 bruts.
Eh?
Són 100 milions.
Clar, són 100 bruts. Per tant, li deuen pagar 100, llavors, no 50, no?
Exacte, sí. Sí.
No? Ah, i si no diuen, no. L'altre dia vaig dir que en el Piqué li donaven 7 milions per pagar els impostos. Diu, bueno, però llavors això és un altre guany, no?
Sí, sí, això depèn.
Clar, això li va passar als presos.
Sí, però, no, però això, però això Jordi, no és que li donin 100 presos. Milions per pagar els impostos, sinó que el que fan és calcular quant t'han de donar de més perquè un cop has pagat tot el que has de pagar, el teu compte de resultats sigui sí. El que sí, ha de ser, que és aquella fórmula no, els... infernal que tots els autònoms es troben que no saben com fer-la quan et diuen tu fes mala factura, al final has de cobrar 50, no?
Sí.
Sí. Sí. Et quedes abocat al drama de les fórmules matemàtiques.
Te'n recordes lo del Tribunal de Comptes, que per cert no sé com ha quedat o com està? Lo del...
De què?
El Tribunal de Comptes que m'aixecaven pel 9N, etcètera.
Allò està obert a pendent d'un
i llavors es recull una caixa de resistència i algú va dir, bueno, però aquesta caixa de resistència són ingressos que els han de declarar com a donacions. Això és un embolic tremendo.
Però en tot cas, tenint en compte que s'ha arribat a un acord de pressupostos que era previsible, malgrat el soroll que hi havia dels últims dies, ara comença el ball per veure qui...
Això no va dir. Algú creu que no s'aprovaran?
Jo crec que s'aprovaran segur. Vaja, seria molt estrany que no fos així. I també seria molt estrany que no fos una ocasió més de trifulca entre Junts i Esquerra, perquè quan Junts parla d'actuar de manera unitària a Madrid, s'està parlant amb l'horitzó dels pressupostos generals de l'Estat. És evident que Esquerra es veurà segurament abocada a aprovar-los, perquè és l'única manera de mantenir viva la taula de diàleg aquí. Coincidirà el calendari amb la reforma de la sedició que està vinculada a la desjudicialització del conflicte, que és una paraula molt difícil de dir, i en canvi Junts no té cap interès en negociar aquests pressupostos, de la mateixa manera que el PSOE tampoc té cap interès en anar-los a buscar, perquè ja té 4 diputats de l'espectre nacionalista, que són els del PDeCAT, que segur que li fan costat a canvi de qualsevol concessió.
No només això, és que a més, si estem abocats a un govern que es trencarà ara o serà absolutament inestable, aquest govern només podrà aprovar els pressupostos a Catalunya, que està fent un conseller de Junts, amb el recolzament al final o l'abstenció del PSC i el recolzament dels comuns, perquè està claríssim que la CUP no els votarà. Per tant, el Junts...
Bueno, faltarà veure què fa Junts. Si surt del govern, Junts també haurà de decidir què fa amb els pressupostos. Sí,
si surt del govern, a sobres no tindràs els 32 diputats de Junts. Amb la qual cosa, és que no és només per la reforma de sedició, és que si Pere Aragonès vol tenir un horitzó de, com a mínim, arribar després de les eleccions municipals amb uns pressupostos que eleven el sostre de despesa, que introdueixen totes aquestes mesures que estàvem parlant ara, com el xic bebé, l'operatori és aprovar els pressupostos a Catalunya. I això li obre un ventall de possibilitats enorme, des de anar tirant i prorrogar aquests pressupostos fins a dir, passo les eleccions municipals i si veig que aguanto, aleshores vaig a convocar eleccions. Però tot això depèn de tenir pressupostos a Catalunya.
Sí, però els pressupostos a Catalunya, el president Aragonès pot considerar que si es pacta amb el PSC, la seva gent ho veurà com a entreguista, com a claudicant, i en canvi, si us prorroga, dirà, els haig de prorrogar perquè Junts per Catalunya és un partit miserable, antipatriota i tal, que està boicotejant l'estabilitat política.
Pot
utilitzar les dues opcions.
Jo crec que entretenir diners a la caixa per poder gastar.
Si prorrogues pressupostos, tens diners, eh?
Sí, però és més fàcil gastar si tens pressupostos nous que si has d'anar canviant partides, que això sí que t'obliguen al Parlament cada dia,
Cada cosa l'has de convalidar al Parlament.
Perquè cada modificació del pressupost prorrogat l'has de convalidar. En canvi,
ho hem viscut moltes vegades.
En canvi, aproves un pressupost ara, et poses vermell un dia i tens tota la legislatura,
Totalment. No.
Jo si fos Pere Aragonès, no tindria...
Escolta, el Pedro Sánchez també es podria prorrogar, però jo crec que deixarà la pell i el que sigui perquè li sortirà endavant.
I tant.
I tant. I li costarà car, perquè suposo que tindrem molt temps,
eh?
Ara li demanarà algú, perquè en època electoral la gent necessita àrnica, tu.
Tindrem molt temps, per parlar dels pressupostos catalans. Passa que jo, hi ha una qüestió que jo no tinc tan clar.
Bueno, no tant, som a l'octubre, eh?
Però estem a dia 4, tenim tot l'octubre, tot el novembre...
Si el govern de l'Estat...
I un tram
del desembre, avui els aprova els seus... Bueno, no sé per què el govern català no aprova els seus.
Aquí, bueno, perquè el conseller d'Economia no sap si ho serà la setmana vinent.
En teoria havia de ser d'aquí un parell de setmanes l'aprovació dels pressupostos. En teoria, ara tot això queda òbviament...
L'avantprojecte
havia d'anar...
Per anar a Parlament.
Vull dir que jo al final tampoc tinc tan clar els qui tenen certa tendència a dir que hi haurà un gran daltabaix en el votant d'Esquerra si es veu obligada a pactar amb el PSC. Entre altres coses, perquè, Pere Aragonès, diguem-ne, tu pots valorar que s'ha apartat més o menys de l'horitzó independència de Catalunya. Però apartar-se del que va dir des que és president de la Generalitat i Esquerra va fer les darreres eleccions, massa, no s'han apartat. I si no l'han castigat el suport al PSOE, diguem-ne, durant aquest temps amb els pressupostos d'allà... Bueno,
jo crec sincerament que Oriol Junqueras té claríssim que el que importa és estar a l'escenari i ocupar la part central de l'escenari. Que és el que pensava Pujol també, no? I el que està a l'escenari, és a dir, la gent que no està al Twitter i tal, que jo voto català, doncs votaré Esquerra Republicana.
I que si la legislatura dura 3 anys...
No. Jo voto espanyol, doncs votaràs el PSC o votaràs el PP. Però, i això és molt difícil de... És a dir, mentre tu estàs, i a més, alerta, tens poder, i tens poder de compra.
Vosaltres teniu més memòria que jo, però no recordo cap president de la Generalitat que hagi perdut la presidència per amb qui va pactar uns pressupostos.
Ah, no.
Jo diria que no n'hi ha hagut mai.
Artur Mas va ser investit pel PP d'Alicia Sánchez Camacho i després va muntar el procés.
Vull dir que està molt bé que fem els debats i que són molt constructius i t'ajuden a entendre una mica el que passa.
Però hi ha una excepció.
Després la gent no se'n recorda.
Una excepció. Perquè quan hi ha coses que són superiors, jo sí que crec que el pacte amb Esquerra i amb Bildu i amb Podemos, al PSOE sí que li fa mal. Al PSOE això sí que li fa mal perquè...
A una part de l'electorat, sí.
Perquè, no, perquè ho té interioritzat. És a dir, té interioritzat el discurs de l'adversari, que cada dia el punxa per aquí. I dintre del PSOE hi ha gent com... Bueno, el que li fa el llit a Pedro Sánchez, que és l'Emiliano García Page, cada dia insisteix en això. Quan és un tio que va ser president gràcies a Podemos.
Bueno,
Page
té un problema, que és que té eleccions al maig.
Sí, sí, clar.
Al juny.
I aquest, si li vol prendre la cadira a Pedro Sánchez, necessita guanyar per majoria absoluta, perquè Castilla-La Mancha o guanyes per majoria absoluta
o
te'n vas a l'oposició. Jo espero que perdi aquest, Jo crec que Castella de Manxi està bé, que m'han
fet bé. Fa temps que guanya,
Molt temps que guanya.
Sí.
Ja m'han anat amb tots,
Bueno, perquè és un bono.
Després de pactar ja ha dit cul d'olla, després ja ha tornat
perquè
a pactar.
Perquè les dinàmiques autonòmiques no són les dinàmiques municipals ni les dinàmiques nacionals.
Escolta, està fent el discurs del PP a Castella, perquè sap que Castella de Manxi és conservadors. Llavors, o fas el discurs conservador o guanyen els de veritat.
En fi... Ivan Guerra, Jordi Barbeta, Oriol Marc, un plaer, com sempre. Que vagi molt bé.
Igualment, que vagi molt bé.
10:24 minuts.
Gràcies, Pol, bon dia per sortir el sol.
Pràcticament, va, publicitat i seguim.
Ràdio Estel. L'actualitat que esperes amb anàlisi i rigor al punt de les dues. Estel Migdia, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a partir de les 2, tota la informació i els seus protagonistes a Ràdio Estel. Estel Migdia. Et guiem cap a l'actualitat.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb Cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a Laboratorius Maen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Anem tard, que la música feia estona que sonava i nosaltres aquí distrets.
Jo m'he deixat l'aigua. No
què
sé
tal,
on.
Mercè
què tal, com
com
estàs?
Anem? Ara te la fem portar, l'aigua,
sí.
No pateixis.
O sigui, està a l'estudi 3, 2, 1.
Doncs la rescatem i ve cap aquí.
Què, Pol?
Bé, home, ja tenim el dimarts fet. Gairebé és cap de setmana.
Hem mirat quan costa un menú a la Rambla, eh?
Ah, sí?
Sí.
I què?
Bé.
Menys de 15 euros,
menys
no?
De 15 euros,
a 10,
complicat,
a 10
eh?
De 24
complicat, sí.
Locals.
Sí, 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 sí. Què vols, música o no?
Menys de 15, oi tant.
Mira, jo tinc ganes de guanyar, Pol. Avui estic...
Sí,
sí, sí, sí, sí,
em
clau.
Estic,
sí?
Estic a punt de presentar una queixa per això d'avui.
A veure, Harry Styles, l'home del moment.
Molt bé.
Va, As It Was.
Música d'anunci de cotxes.
És música per qualsevol cosa, el Harry Styles.
T'agrada Harry Styles? T'encanta Harry Styles.
Clar, és que això està lleig per mi, eh?
Però per això serveix
perquè sabia que li agrada molt a l'Ola.
Sí,
sí.
Però és veritat, serveix per anunciar el cotxe.
Que sí, no?
I per anar-lo a veure un concert,
així,
també.
Sí, sí. Per jovenets, saps? Un
i de mobilitat
urbana,
sí,
petitona...
Sí. Ho veig, també, sí. Curves perfectes.
Quatre gratacels,
sí,
d'aquests baratos. Que
espera que encara guanyaré. Mira, jo et porto un producte de proximitat. Los
home,
estanques.
Això no vol dir que la cançó sigui dolenta. Vol dir que ara l'estava escoltant i pensant...
Tu hi veies.
Sí, sí, veig aquí un cotxe petit i
a veure,
així, un color...
A veure què t'imagines amb el meu des d'ara hasta el final. Solo pienso en acabar mostrando contra ti. Cotxes no. Neveres tampoc. Fil musical tampoc.
No.
Què t'imagines? Què t'imagines?
Per guanyar un concurs no estaria malament.
A veure. No, no, no m'imagino res.
Mira, per... jo saps que m'estava imaginant?
Estic per deixar-la, eh?
Solo piensa en... No, home, no.
Estic a prop.
Però escolta, això ja és...
Estic a prop, eh?
Mira, targeta vermella, eh?
Saps com me l'imagino? Jo amb una...
I li he dit a la barbeta... Ah, ja, la barbeta. El barbeta que no es quedi avui, perquè ho tenia tot fet.
Mira, que... Mira...
Mira, ja, ja, veus?
Ara, puja-li una mica, puja-li una mica. No, que li puges més, perquè si no, Santi, un carretero...
És que tinc dubtes, eh? Però és molt dolenta, no?
És molt
bastant,
dolenta.
Bastant.
Bueno, dolenta, a veure.
Bueno, que no ens agrada gaire pel dia d'avui.
A veure, què vols que et digui? Està aquest As It Was de...
Ah, va, sí, Harry Styles.
Vale.
Harry Styles, va, ja està, ja està. Bon programa, eh?
Gràcies.
Que vagi molt bé. Fins demà a les 8. I aquí cap. Just wants to
Al matí, a Ràdio Estel.
Ara mateix passa un minut de 11:15. Comença el magazín del matí a Ràdio Estel.
Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Què tal, com esteu? Salutacions. Bon dia a tothom, de nou. Una salutació especial a la biòloga i enòloga catalana Esther Nin. I és que la prestigiosa guia de Wine Advocate ha valorat en 100 punts dos dels seus vins del Priorat. Són el Clos i Terrasses, de Clos Erasmus, i el Nit de Nin Mas, d'en Caçador. Què?
Et vas gravar ja a la tarda, Mercè?
Voleu que us presenti l'equip del magazín?
És que no té això.
Olga Vallejo, a la sotsdirecció. Què tal, Olga? Com esteu?
Impactada. Bon dia.
Bon dia. Marta Jarque?
Encara en estat de xoc, també. Bon dia.
Xoc, eh? La reconeixeu,
sí.
No?
Sí, home.
José, canvia-la.
Per favor.
Ostres.
Ja està.
Tornem a la versió flauta.
Prefereixo la flauta mil vegades. Eh? Home, és preciós, això.
Tu l'has reconegut a l'instant, sí, o no? Hi ha gent que li ha costat, eh?
Però jo soc molt lenta amb la música, sí.
He trigat una mica, però... És que si no tinc el greu de la
em
Marta...
Em resultava molt familiar. Ah. Però, clar, això tan afinat...
Tu has dit molt familiar.
Clar.
He pensat, això són...
No relaciones, eh?
Però, escolta, jo no era la de la flauta, eh?
Ah, no eres tu?
No, qui era la Rosa Flotant.
Ah, sí que la tocava, és veritat?
Sí, després li demanarem a veure si l'han portat avui.
Ens faci un directe.
Ah, clar, darrere la peixera avui tenim el David García a la producció, a la vida pràctica, que també toca la flauta dolça, Rosa Flotats, a les xarxes socials Eva Cervera i Mercè Mondelo. Sí, a l'Uri l'hem presentat.
No.
No? Ai, sap greu, Uri, no, que mai ens fallaràs.
Però, on t'hi
ha jornada. Bon dia. Ja, dic, bon com dia. Que ja has començat a parlar, dic, mira, xec. I a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas. 3 minuts que passen de 11:15. Per cert, si encara no ho sabíeu, avui és el Dia Mundial de Millorar la Teva Oficina. Espera, que ha de sonar tot, eh? Ara. Què? Què heu fet avui per millorar la vostra oficina?
L'hem decorat una mica.
Què hem fet? Sí. Ah, que s'ha de fer alguna cosa.
Però físicament, home, o d'esperit?
Encara que no sàpigues que és el dia oficial.
Ara, a partir d'ara, què fareu? Va, Marta, què faré?
Jo pujar les persianes.
Pujar les persianes? No està malament, eh?
Crec que és un detall important, sobretot si no hi ha qui treballa a prop de la...
Jo demà portaré aquells croissants d'en Galdric. Ens agrada.
Va, jo avui borraré les pissarres blanques, que sempre estan brutes i plenes una mica de gargots, i avui les netejaré.
Perfecte. José, tu què faràs? El José diu més croissants. Val, d'acord, fantàstic. I el García... també, que es pensi a veure què farà per millorar la seva oficina, que és l'oficina de tots.
Però ja la tenim molt bé, eh, l'oficina, nosaltres. Sí, la nostra pràcticament no necessita cap millora, eh?
A veure. Lo de la migdiada encara ho tenim pendent,
eh? Ah, això és veritat, aquell pitre, eh?
A veure si ens està escoltant el TEA, allò d'aquells llits, no?
Estaria molt bé,
estaria
sí.
Bé. Vinga, que destapem tot seguit els continguts del programa 233.
El magazín del matí...
Et donen molt, no? I has d'estar... I és com... Uala, uala.
A Ràdio Estel.
Uala, 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 ja ho diu el Bayona, eh? El Passeig de Gràcia celebra 200 anys d'història. I és per això que avui, a un altre punt de vista, parlarem d'un dels carrers més luxosos del món. Coneixerem la història d'aquests 200 anys de vida d'una de les vies amb més projecció internacional de Barcelona i històric escenari també de la vida social i econòmica de la capital catalana. I ho farem de la mà de l'historiador Dani Cortijo. I també aprofitarem i farem un tomb per un dels carrers més estimats de Barcelona amb l'Amilcar Vargas. Ell és responsable del Patrimoni Mundial de Casa Batlló. I abans d'arribar a les 12, avui el Jordi Vilajosana ens explicarà la importància de respirar amb consciència. En general, respirem malament? Quins beneficis té respirar amb consciència? Les respostes avui a La Bona Vida, amb la complicitat, com sempre, del Jordi Vilajosana. I quan arribem a les 12, avui ja ens comença a arribar aquesta olor de tinta amb la periodista Aure Ferran. Avui, de fet, Laura ens porta la segona de les tres tandes que ens ha preparat de novetats interessantíssimes de la literatura catalana que esperem aquesta tardor. Alguns dels autors ja consagrats, d'altres també d'autors novells, propostes molt diferents i aptes per tots els gustos. Quedeu-vos-hi perquè hi ha per tothom. I aquest dimarts, per encara la recta final del programa, encara tindrem temps per parlar de les noves oportunitats en el camp legal amb els advocats de Digestum Legal. Avui l'advocada Marta Jové ens passarà per la traductora, la llei de la segona oportunitat, que la veritat s'ha convertit, Uri, en una eina idònia per les persones físiques, parlem així en termes legals, que es troben en una situació de fallida econòmica i que no poden fer front als deutes.
Sobretot perquè agilitza els tràmits i, a més, abarateix els costos.
Doncs en parlarem a la recta final del programa amb l'advocada Marta Jové de Digestum Legal i amb el més viral de les xarxes de la Mondelo i les vostres respostes de l'Itu, què hi dius? Arribarem a les 2 del migdia.
Al matí, a Ràdio Estel.
Fet el repàs dels principals continguts del programa d'avui, ens hi posem.
Comença la taula de redacció.
Notícia que hagi tret la son a la Olga.
Doncs mira, he dormit bé, però la veritat és que me'n vaig anar a dormir que em sabia greu la mort d'en Jesús Quintero. Home. Perquè és algú que has vist, has sentit moltes vegades i tot un referent.
Sí, que l'has tingut present com, no?, de la teva vida bastant,
sí.
No? Sempre.
Encara que potser jo a la ràdio no el vaig enganxar, d'aquella època sí. No, però la televisió, tot i que molts anys va estar a la televisió d'Andalusia, però tothom ha vist entrevistes d'ell, no? Aquella pausa, aquella paciència.
Aquell, aquell fum.
Aquella esperar, sí, sí, sí. També. Una altra època, no? Una altra manera, una altra
aquells
ritme.
Aquells folars, no?
Exacte.
Aquella elegància.
És, en menys d'una setmana, dos grans, l'Àngel sí. Casas i el Jesús Quintero, tots uns referents pel periodisme.
82 anys, no?, el Jesús sí. Quintero.
Bé, m'esperava més articles, això sí, elogiant la seva feina. Crec que van anar justos als diaris, sí. Que molts ja tenien tot tancat.
Volem
i van
pensar
dir,
això.
Demà, després, a les xarxes sí que han estat més ràpides, l'Oriol ja li dedicarà més estones, però tot i així m'he quedat amb alguns titulars. El boig entrevistador pausat, segons el periódico, Jesús Quintero, el loco de los silencios, llegim a público, el boig més inspirador a La Vanguardia, un mestre, tothom ha tirat per aquest el loco de la colina i ha aprofitat aquest joc.
Aquest joc de paraules. Fora de casa nostra, Olga, a l'Iran segueixen imparables les mobilitzacions.
M'ha semblat molt recomanable l'article de la Cristina Mas a l'Ara, que posa en context les protestes que segueixen a l'Iran arran de la mort de la Massa Mina de 22 anys per portar el vel mal posat. La revolució del vel desafia els alaitoyars, escriu, i explica com estan evolucionant les protestes que ja fa més de 2 setmanes que duren i que sembla que no estan disposats a parar-les. I és curiós perquè amb aquestes notícies internacionals els primers dies estem tots molt atents i després sembla que ja es desdibuixa, no passa res, però la gent segueix sortint tots els dies al carrer. Això sí, també segueix en augment el nombre de víctimes, segons l'organització Iranian Human Rights, que recordem que no estan a l'Iran, que la seu està a Oslo, ja són 133 almenys les persones mortes. Els estudiants universitaris s'estan manifestant a altres ciutats, a més de Teheran. Aquesta onada de protestes arriba en un moment complicat per al règim iranià i es troben en un context internacional també poc favorable, perquè Rússia, que és el seu gran aliat, doncs ara està en hores baixes i, clar, està per altres coses. L'enviada especial de La Vanguardia a Teheran també explica que les protestes dels estudiants iranians s'estenen per universitats de tot el país. Per tant, sembla que tenen corda encara per temps. Esperem que suposin una sèrie de canvis, no només gent que surt al carrer i molts que moren per manifestar-se.
I de l'Iran passem al Brasil després de les eleccions de diumenge. Avui tothom en fa balanç.
Clar, ahir era el dia de mostrar els resultats amb Lula da Silva i Jair Bolsonaro, que es disputaran la presidència a la segona volta, el 30 d'octubre. Avui especialment interessant l'article de l'enviat especial de La Vanguardia a Rio de Janeiro, on explica que Brasil s'ha convertit en el principal laboratori de la polarització extrema mundial. Entén que la segona volta serà d'importància planetària. No podem oblidar que l'Amazònia brasilera és essencial per al futur climàtic. Lula va aconseguir el 48,42% dels vots i Bolsonaro, des de l'extrema dreta, el 43,2%. El corresponsal de l'Ara destaca que la resiliència de Bolsonaro
Bolsonaro eclipsa el triomf de Lula.
I què no t'ha agradat saber aquest dimarts?
Que els delictes d'odi contra persones LGTBI creixen prop d'un 70%. Segons l'informe sobre l'evolució dels delictes d'odi a Espanya 2021, el 80% de les víctimes eren homes i el 20% dones. I el perfil de l'agressor en el 84% dels casos és un home que també és jove. El Ministeri d'Interior reconeix que les xifres són preocupants i justament que està preocupat que l'amoïna aquesta LGTBI-fòbia. Tot i que redueix la infradenúncia, que això és una bona notícia, també creixen els discursos d'odi centrats en determinats col·lectius.
Vaja, Déu-n'hi-do. Seguim ara, si et sembla, amb la violència, malauradament, perquè segueix endavant, això està bé, la petició d'una llei específica en la lluita contra el bullying, Olga.
Els seus impulsors són els pares de la Kira, una nena de 15 anys que es va suïcidar fa un any i mig a Barcelona. Des del principi, els pares van denunciar al centre escolar per la seva inacció en l'aplicació del protocol anti-bullying. I també varen iniciar la recollida de firmes per enviar-les a l'executiu per proposar aquesta llei específica. Fins ara ja compten amb 225.000 firmes. He tingut aquí un ball de xifres. 225.000 xifres a firmes i confien que la llei, que podria salvar vides i ajudar les víctimes a convertir-se en supervivents, acabarà sent una realitat.
Entrevista que no ens podem perdre, sens dubte. Quina és?
La que fan a Valentí Fuster, que sempre val la pena escoltar-lo, director del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars Carles III a Espanya i també està al capdavant de l'Institut Cardiovascular del Mont Sinaí Medical Center de Nova York. Val tot la pena, recordem, Valentí Fuster, 79 anys. Li pregunten si vivim malament per la nostra salut. No, no sé si us imagineu la resposta.
Ah, intueixo un sí.
Terrible. Rotund. Ha dit un sí. És tan rotund que diu que és
clar,
terrible.
Un,
com
un
vivim.
Cardiòleg, clar.
Sí, diu que vivim malament, que vivim a una societat de consum que ens priva del que és important a llarg termini, que és la importància de la qualitat de vida més que la quantitat de vida. Sobre per on hauríem de començar per millorar la nostra salut, parla molt de prevenció, de la importància de l'educació per canviar hàbits i frenar els factors de risc cardiovasculars abans que apareguin. I que el cervell és més important que el cor. És el que tu penses el que decidirà el que tu faràs amb el teu cor. Per tant, posem-hi seny i pensem.
Ai, per sí. Cert, i pensem amb el nostre cor, no?
Ell cada dia dedica 15 minuts a pensar. 15 conscientment. A les 5 del matí arriba a l'oficina i fins les 5:15 està pensant i explica el mètode de les 4 T's. És que ho heu de llegir.
Carai.
Tot.
A les 5 del matí arriba a
l'oficina. No li han preguntat a quina hora se'n va a dormir. Com a mínim no ho han publicat, a mi m'ha generat molta curiositat saber quantes hores dorm, però recordo una entrevista de fa molts anys que li van dir, vostè que fa molts anys que viu entre Espanya i Estats Units, no?, que sovint doncs, està al capdavant de més d'un centre de recerca, com ho fa per no estar estressat? I deia, sempre calculo bé el temps. Llavors, li dedico.
Veus, perquè té aquests 15 minuts per pensar-s'ho bé.
L'entrevista és al País.
Doncs mira, farem avui una ullada especial a aquesta entrevista de Valentí Fuster. Qui no diu estar especialment content, qui és avui?
Qui està especial?
Qui està, ah, perdoneu.
No, qui no està? Qui no, no, primer qui no està.
Quedem que no, eh?
No, qui no està.
Comencem per qui no, perquè després tenim algú que sí que està ben content.
Ai, vinga, quins nervis.
Qui no està especialment content, l'Elon Musk. Que això potser farà content.
Que això és un joc, no? Vull dir, tu buscava la reacció de la Marta.
Exacte, exactament. Jo estava pensant a la Marta. La Marta i molta més gent que conec, com per exemple jo, que estem especialment contentes, perquè l'Elon Musk, doncs mira, malauradament per ell, les accions de Tesla han caigut un 8%, després que inversors i experts sentenciessin que la seva aventura amb els robots és inviable.
Ai.
Això és el que no ens acaba d'agradar, que sempre, no sé...
Ai, l'Optimus.
Crec que és excessivament optimista, sí, Optimus, exactament. És que Musk ha tornat a dir que és capaç de fer alguna cosa que sembla que no és gaire possible, com a mínim en el termini del que ell parla. Ara es tracta d'androides. Va anunciar que en 5 anys, en realitat va dir que entre 3 i 5 anys, 5 anys, eh? Posaria a la venda androides multifuncionals fabricats per Tesla, la seva empresa de cotxes elèctrics. Seria el primer robot majordom. Diu que a més de treballar a fàbriques com altres màquines autònomes, l'androide que ja té nom, Optimus, podria fer tasques com apretar cargols, regar les plantes o dur bosses de la compra.
El primer robot amb nom de ferreteria. És així?
Òptim.
Està molt ben trobat, sí. De fet.
Ara, els especialistes en robòtica han dit que aquest projecte és irreal, no perquè no pugui passar, sinó perquè en el termini de 5 anys no pot ser.
Sí, t'ho diuen els especialistes.
I a més, deu fer molta angúnia, perquè és un robot enorme i si l'has de tenir per casa... Vull dir que és una cosa ben, ben grossa, és una màquina...
Però l'Elon Musk no té problemes d'espai.
Deies tu que és un projecte real, no? Irreal, també com la, les obres de la Rambla, no? Per cert, qui deu estar especialment content avui?
Ara sí, l'Svante Pavo.
A banda de la Marta.
Sí, l'Svante Pavo ha rebut el Nobel de Medicina per haver desxifrat el genoma dels neandertals. El geneticista i director de l'Institut Max Planck de Biologia Evolutiva ha estat reconegut per la Reial Acadèmia Sueca de les Ciències per haver aconseguit una cosa aparentment impossible, diuen. Ahir vàrem conèixer el Nobel de Medicina, avui a les 11 coneixerem el guardonat amb el Nobel de Física i des del primer dilluns, o sigui, des d'ahir, sí, fins dilluns de la setmana vinent...
Fins al 10 d'octubre.
No pararem. Això és un déjà vu, no? Cada any anem descobrint, mica en mica, els nous guardonats...
Els premis.
...en Premi Nobel. Suposo que és una estratègia, perquè si els diguéssim tots, al final no li dediquem tant de temps.
A veure si ens en cau algun aquí, a Ràdio Estel.
De quina categoria?
Ràdio... No, ones electromagnètiques.
Haurem d'esperar a l'ondes, potser, a aquestes altres zones.
No se sap mai.
Teníem ganes de saber-ne més d'aquests guardons i per això hem trucat a l'escriptor Sergio Parra, que sempre ens ajuda que no ens donin gat per llebre. Saludem-nos, Sergio, bon dia.
Hola, bon dia.
Se sap per què van desgranant dia a dia els diferents guardons, això d'anar mica en mica i no fer un anunci conjunt?
Bueno, a ver, básicamente... La razón es que los premios Nobel, a pesar de que se llaman premios Nobel, no son premios unitarios, es decir, que no están entregados por una única institución, sino que a la muerte de Alfred Nobel, digamos que dejó más o menos las instrucciones en su testamento, que además iba cambiando cada dos por tres, sobre cómo debía entregarse los premios, y se cogió toda la información y diferentes instituciones y organizaciones, digamos que se encargaron de administrar cada premio por separado. Y entonces, en gran parte, el hecho de que sean instituciones diferentes y además se tenga que hacer una cena de gala donde el ganador tiene que dar una, pues eso, unos agradecimientos, una pequeña charla sobre su descubrimiento y demás, pues claro, imagínate hacerlo todo a la vez, en todos los lugares a la vez, con todas las escenas a la vez. Sería un lío, ¿no?
Massa complicat. Però és curiós que els Premis Nobel s'entreguen a Estocolm, excepte el de la Pau, que des de fa més de 100 anys s'entrega també al desembre a Oslo. Perquè aquesta diferència, no només de ciutat, sinó també de països.
Bueno, en la época donde Alfred Nobel dejó su herencia y murió, estos dos países estaban unidos, eran el mismo país. Pero sí que es cierto que había cierta tensión ya en aquel entonces y parecía que se iban a separar. Entonces, en gran parte decidieron dar uno de los premios en Oslo para crear un poquito más de, bueno, sensación de comunidad o de unión. Uh-huh. Y si encima era el de paz, que era como, bueno, pues sois un país pacífico y demás, pues de esa manera también rechazar un poco la beligerancia, ¿no?, futura que podría haber en una especie de... pues eso, de batallas sobre la soberanía, ¿no? Y al final, bueno, pasaron 5 años después de que empezaron a concederse los premios y se separaron ambos países, pero bueno, por tradición se ha seguido concediendo en Oslo de la Paz.
Doncs seguirem atents tota aquesta setmana, dèiem l'Svante Pavo, que potser no s'acaba de pronunciar així el nom d'aquest geneticista, dèiem que estaria especialment content, però suposa un abans i un després a la carrera professional o a l'economia dels guardonats?
Hombre, es cierto que el premio Nobel ahora mismo no es tan prestigioso como hace unos años. Hay muchos otros premios que están más o menos al mismo nivel. Pero sí que es cierto, bueno, que el premio económico está bastante... Ahora no recuerdo bien la cifra, pero está bastante bien surtido, creo yo, y al menos da un poquito de, pues eso, de margen, ¿no?, para seguir investigando, para seguir dedicándote a tus cosas. Lo que sí que es cierto es que muchas veces pensamos o solemos resumir el premio Nobel como al descubrimiento de una sola cosa o de un solo hecho, pero normalmente es más bien dirigido a un conjunto de descubrimientos o más bien a una carrera en general por parte del científico. Eso no quita que a veces también se haya dado casos como... de hecho, han habido dos casos de una persona que ha recibido dos premios Nobel, como el caso de Linus Pauling, por ejemplo, o Marie Curie, que también tiene dos premios Nobel. Pero en general, en términos generales, sí que son premios más a una carrera o a una orientación, digamos... investigador hacia un lugar común, ¿no?
Doncs estarem atents d'aquí, res, 10 minuts sabrem qui és el guanyador o guanyadora del Nobel de Física. Sergio Parra, escriptor, moltes gràcies i ens retrobem dilluns perquè ens seguiu ajudant a que no ens donin gat per llebre.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
La imatge del dia.
Vinga, doncs continuem amb aquesta...
Vinga, ara sí, continuem amb aquesta imatge del dia. Gràcies, Lola, per aquesta zona Vallejo. I com cada dia descobrim la imatge amb l'Oriol Francisco. Aviam, Oriol, il·lustra'ns.
Doncs avui us destaco una fotografia de David Zorraquino, d'Europa Press, que podem trobar tant a la portada de La Vanguardia com a les pàgines interiors del País. En aquesta instantània podem veure la cúpula de Junts caminant pel carrer al més pur estil Reservoir Dogs.
De quina música,
m'ha fet,
no?
M'ha fet pensar moltíssim.
I ho has il·lustrat molt bé, eh?
Sí, sí.
Sí, sí, amb aquesta música ens veiem, eh?
Amb la diferència que hi ha una dona.
Exacte. Bueno, i algunes diferències més.
Sí, sí. Potser la més notable.
M'ha fet pensar en l'inici de la pel·lícula de Quentin Tarantino, quan els protagonistes caminen a càmera lenta, segurs de si mateixos, abans del gran cop que han estat planejant. No sé si estan tan segurs de si mateixos ara mateix els de Junts. Però tornem a la imatge que ens ocupa. A l'esquerra de la fotografia hi veiem Laura Borràs, que sembla portar el pes de la conversa. Al costat, Jordi Turull, capcot, reflexiu, no sembla especialment content. I en segona fila, un somrient Jordi Puigneró, que potser s'ha tret un pes de sobre al sortir del govern. Tot i que... Bueno, sortir, al fer-lo sortir del govern. Tot i que a la pel·lícula de Tarantino també hi ha una sèrie de discrepàncies entre els personatges de la història, esperem que els juntaires es posin d'acord i resolguin els seus problemes de forma més civilitzada.
Això, que ningú perdi cap orella.
Acaba molt malament, allò.
Sí. No volem fer un vaticini, aquí, no. En tot cas. Gràcies, Uri, per aquesta imatge del dia. Molt ben il·lustrada. I la nostra corresponsal, que segueix compromesa amb la sostenibilitat i des de l'estudi, Marta, avui ens portes una notícia del Regne Unit.
Sí, perquè ha superat el traspàs de corones, que sapigueu, així, com informació general, que el Regne Unit i segueixen passant coses. Listras sembla que finalment no reduirà els impostos als més rics i això sembla que calmarà les aigües, però si els britànics amb això no en tenen prou, potser la notícia que els porto avui i que segurament escolten els acabarà de posar de bon humor. I és que la unitat de policia de Kent ha rescatat a 6 gossets abandonats i els hi ha donat feina al seu departament de policia.
Ai, pobrets. 6 gossets, Marta, que han passat de morir al voral de l'autopista a convertir-se en grans herois contra el crim organitzat.
Exacte. Es tracta de 6 labradors, que quan van ser... Es diu així, en català, correcte?
Labradors.
Llauradors? Sí. No llauren, labren, en català, també. Quan van ser rescatats tenien 10 setmanes de vida, pobrets, estaven molt espantats. Com deies, la policia de Kent se'ls va trobar al voral de l'autopista a una caixeta de fusta, feien molta pena, i en fotos, pobrets, es veuen desganats i molt espantats. Poc es pensaven els gossets el destí que els esperava, treballar al cos de policia de Kent. Ningú els va preguntar si era el futur que volien, tampoc van tenir opció de rebutjar l'oferta de feina i ara són a una casa d'acollida esperant que comenci el seu entrenament.
Clar, però tu dius que la vida de gos policia no deu ser una vida fàcil.
No, he revisat les tasques que fan els gossos, per exemple, el nostre cos de Mossos, i la veritat és que els hi donen les feines típiques que no vol ningú. Per exemple, detecció d'explosius. Detecció d'armes de foc i munició, detecció de substàncies estupefaents...
Tot arriscat.
Tot.
Això potser algú l'interessaria. Va, és igual.
Detecció de bitllets de curs legal, potser que també, Uri, o recerca...
Sí.
Exacte. O recerca, atenció, i localització de persones, us podeu imaginar que persones en no massa bones condicions.
No.
Característiques, si ho voleu saber, dels gossos policies, per exemple, perquè tenen... Són bons, no són gossets qualsevol. Home, els han d'entrenar, i ho deia.
Oposicions.
Potser no passen tots.
Clar,
que ha de tenir un bon gos policia, per si teniu un gos a casa, i dieu, mira, m'agradaria que treballés, perquè el veig molt mandrós.
Falta un sou a casa.
Exacte, capacitat olfactiva 100.000 vegades superior a la de les persones. 100.000.
Quina pressió.
Deuen tenir un nas, els deu fer... No sé com... Sí, és veritat, no sé tampoc com ho compten, no, això?
Com es pot calcular, no?
Li deuen posar alguna cosa, el cant d'olorar més lluny.
Exacte, com era l'instància... Mira, també saben distingir una olor concreta, això en principi nosaltres també podríem, però es veu que per un gos això és una cosa molt exclusiva. Tenen molta resistència física, temperament actiu i alegre, és a dir, per molt que els donguis tasques que en principi no agraden a ningú, ells estan contents igual.
I van.
Exacte. Bon comportament social, que això està molt bé, empatitzar amb altres gossos i amb els companys de feina. Són valents i curiosos. M'ha cridat l'atenció una última dada, i amb això acabo, i és que treballen de 9 a 11 anys.
Home.
Que tenien en compte la vida dels gossos, que dèieu que era d'uns 14 14.
Clar, l'equivalència, no?
Jo trobo que és moltíssim, pobresa. Es
sindicalitzaran d'aquí 4 dies.
És que, a més, amb la feina dura que fan, jo penso que es mereixen una pensió, no? I uns últims anys de vida una mica més tranquils.
Clar.
Veurem els de Kent com acaben.
Doncs moltíssimes gràcies, Marta, per aquesta notícia. No és la curiosa, però ens ha cridat molt l'atenció amb aquesta corresponsalia.
Sí, hi ha cosetes, han sortit cosetes. Déu-n'hi-do.
Ahir coneixíem la mort del periodista Jesús Quintero. Ja ens ho parlava la Olga a la Zona Vallejo. Conegudíssim entrevistador del Loco de la Colina. Va presentar diversos programes a Ràdio Televisió Espanyola, a la SER, també a Canal Sur, a la seva cadena, entre d'altres. I va rebre més de 200 premis. Va entrevistar més de 500 persones públiques. Déu-n'hi-do. I clar, ningú com ell, ja ho hem parlat, eh? També jugava aquest joc dels silencis, de les pauses. I una altra de les seves infinites virtuts era la de produir bona música. I, de fet, va ser el productor de la cantant Soledad Bravo i del guitarrista Paco de Lucía. Avui el recordem, a Jesús Quintero, amb aquest Entre dos aguas.